Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
Bona tarda, us informa Carme Montero. Les seqüeles psicològiques que va patir un moderador de continguts de xarxes socials s'han de considerar com un accident de treball. Així ho ha determinat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que ha desestimat el recurs de l'empresa CCC Barcelona Digital Service, subcontractada per la companyia Meta, propietària de Facebook, Instagram i WhatsApp. La sentència vincula l'estrès laboral provocat per la visualització de continguts de violència extrema amb els atacs de pànic, les conductes d'evitació i altres símptomes que presentava el treballador. La seva tasca era visualitzar de manera reiterada contingut relatiu a terrorisme, suïcidis, mutilacions i tortures. Arran d'aquest mateix cas, Inspecció de Treball ja va multar l'empresa amb 41.000 euros per no avaluar els riscos psicològics dels treballadors. Més notícies, Aida Clemente.
Ucraïna admet que les forces de Moscou han intensificat l'ofensiva per recuperar el control de la regió russa de Kursk, que des de l'agost està parcialment en mans de Kiev. Aquesta operació compta amb la participació de soldats nord-coreans, aliats de Rússia, i segons l'exèrcit ucraïnès estan tenint un nombre important de baixes. Per intentar dissuadir-los, les tropes ucraïneses estan enviant missatges simples en paper i per altaveus amb drons per convidar-los a abandonar els combats. Ho explica un portaveu de la unitat de presoners de guerra.
Els diuen com s'han de rendir i que amb les tropes ucraïneses estan segurs i, per descomptat, que poden salvar casa seva i la vida.
11 famílies que viuen en un bloc de l'Eixample de Barcelona denuncien que un fons d'inversió vol fer-les fora de casa per transformar l'edifici conegut com a Casa de la Papallona en un negoci de lloguer d'habitacions. Segons els veïns, ja han començat les obres als pisos buits. Marga Aguilar és una veïna que fa més de 30 anys que viu al bloc.
Exigim la renovació de tots els contractes de lloguer dels veïns i veïnes del bloc de la Papallona. Els pisos del carrer Llançà 20 han de ser llars estables perquè les veïnes de l'Eixample puguem viure tranquil·lament al nostre barri i no pensions mal dissimulades perquè especuladors multipliquin els seus beneficis.
Es manté en una vintena el balanç provisional de morts pel tifó que ha devastat l'illa francesa de Mayotte, al nord de Madagascar. Les autoritats compten almenys 2.000 ferits, 200 dels quals greus. Des d'ahir, el govern francès ha establert un pont aeri amb l'illa de la Reunió a 1.400 quilòmetres de distància per fer-hi arribar material sanitari, roba i menjar.
Interrompuda la circulació de trens per la línia R2 Sud entre Vilanova i la Geltrú i Sitges per unes incidències a les instal·lacions, segons informa Adif. S'està gestionant un servei alternatiu per carretera. El govern de la Generalitat ha nomenat avui el poeta i programador cultural Eduard Escofet nou director de la Institució de les Lletres Catalanes. Escofet ja ha anunciat que vol reforçar les línies desenvolupades en els últims anys, sobretot pel que fa als ajuts als autors i entitats. També s'ha proposat reforçar la xarxa de festivals literaris, tirar endavant els acords amb entitats per fer realitat la Casa de les Lletres i connectar la institució amb un públic més ampli i jove. Eduard Escofet, nascut a Barcelona fa 45 anys, ha estat director dels festivals Proposta, Barcelona Poesia i Poesia i Més. Ha comissariat exposicions a Catalunya i a l'estranger, és professor de poesia sonora a la Universitat de Barcelona, investigador sobre poesia catalana, barroca i poesia experimental. Com a poeta ha publicat títols com Gaire, El terra i el cel o Menys i tot. Esports, Jordina Tarré.
Joan Laporta confirma que el Barça té diverses vies obertes per inscriure Dani Olmo i Pau Víctor al mercat d'hivern. El president blaurana admet que una de les opcions és la via de la justícia ordinària. Laporta confirma la presentació d'una demanda per aconseguir que el marge salarial alliberat per la baixa de Ter Stegen serveixi per donar d'alta Dani Olmo i Pau Víctor. El Barça femení espera arribar a una assistència d'unes 30.000 persones per rebre demà el Manchester City. A hores d'ara, el club confirma unes 25.000 entrades vendades. menudes. El tècnic Pere Romeu diu que trobaran alternatives si Graham no està disponible per jugar demà. Aitana, bon matí. Està entre les favorites per rebre avui el premi The Best que atorga la FIFA. Encara en futbol, el projecte de Superliga Europeu passa a dir-se Lliga Unify. Els organitzadors anuncien que han enviat a la UEFA i la FIFA els documents per al reconeixement oficial de la competició. I en bàsquet, a 8:45, Barça-Fenerbahçe, partit d'Eurolliga. Podreu seguir aquest partit a la transmissió que en farem a l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
Fins aquí les notícies. Catalunya Nit, les notícies pensades i amb context.
Cada nit tenim 2 hores per aprofundir en les principals històries del dia, per reaccionar al que estigui passant, per sortir de l'estudi, perquè de nit també passen coses importants, i 2 hores per parlar amb veus especialitzades que ens eixamplin l'horitzó.
Catalunya Nit, a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit. Amb Manel Elias.
Ens assegurem que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Carlos Baraiba.
Passen 6 minuts de les 5 de la tarda. Seguim aquí a la tarda de Catalunya Ràdio, pendents de quin és el vostre protocol quan us esteu quedant adormits al sofà. Fran Domènech, què diu l'audiència? Per cert, abans de dir-me què diu l'audiència, sí, us diré que abans us he dit que us regalaria unes galetes Virgínia, però redoblo el premi perquè avui la gent, entre la gent que ens digueu què feu al sofà si us esteu quedant adormits, sortegem 2 entrades per l'obra La Presència, una comèdia de por sota la direcció de Pau Carrió, Amana Saún, Pau Roca, Marc Rodríguez i Nausica Bonin, que per cert seran a la tarda de Catalunya Ràdio la setmana que ve. La fan a la Villarroel. Per tant, si voleu aquestes entrades, digueu-nos què feu quan us esteu quedant adormits al sofà. Fran Domènech.
Clar, és que l'Andrés, per exemple, és d'aquell equip que comentàvem abans, que quan ell nota que ja li està venint la son, ell mira l'horitzó, mira l'horitzó, està mirant la sèrie i els ulls ja comencen a pesar i diu... Està venint la son. I diu, quan comença a venir la son, m'aixeco del sofà, tota l'èpica que té l'Andrés.
Quanta energia.
I se'n va directament al llit i diu, obro cometes, a fer nones com cal. Sí, efectivament, ho fas molt bé, Andrés.
És energia, però també a vegades fa ràbia, perquè és tan d'hora.
Sí.
Sí, acabes de dormir els nens, són les 9:30 de la nit, i t'estàs adormint i dius, ara ja s'acaba aquí el dia? Això ja és fins aquí.
Tu dius, l'Andrés fa ràbia de tan bé que ho fa, no? Però és que la Maribel, que també segueix aquest mateix procediment, que està al sofà i diu, ja em comença a arribar a la son...
L'audiència responsable.
S'aixeca, se'n va al llit. Però, com que està una mica desvetllada, aprofita per llegir una mica abans d'anar a dormir.
Sí, clar, per fer-se una dutxa.
Home, no, bon mètode allò de llegir, és veritat.
És fantàstic, no? Però perquè aprofita una mica. Sembla que aprofitis una mica la nit. Però acabem amb el testimoni de l'Aida, que diu, jo m'adormo amb el pijama posat al llit, asseguda, mentre li dono el pit a la meva criatura.
Molt bé. Bravo. Un moment, on està la Catalunya que s'adorm després de fer scroll infinit a Instagram o qualsevol cosa, que ara resulta que no. Que
amb, el mòbil, amb el mòbil al pit.
Que tots fem allà un ritu. Això t'ha passat, tu?
Sí, home, clar, cada dia. És que ja us ho
trobo.
És que, clar, no tenim cap oient.
Tota aquesta gent traurà la feina de Carles Tibill.
On és aquesta gent que s'adorm mirant després de mirar el mòbil, clar, que li queden els ulls com uns mussols?
No sé.
Bueno, en fi, Catalunya, que mira el mòbil abans d'anar a dormir, també escriviu-nos al 607-07-090 que també podeu participar en el sorteig d'aquestes 2 entrades. Va, ara canviem de tema, però vinga, seguim parlant dels mòbils. No sé si aquí els sobretaulers carquinyolis que em quedeu, Llucia Ramis ha hagut d'anar a l'altra sobretaula que estava tenint i li agraïm que hagi pogut venir. Vosaltres feu servir filtres quan compartiu fotos vostres a les xarxes socials? Brigitte Lamour?
Nen, en un moment que estic menjant una galeta amb gingebre, banyada amb xocolata negra.
No, endavant.
Menja quan vulguis.
Les Virgínies. Nen, el filtre de què? De cafè?
No, filtres d'aquests que et pots posar al TikTok per semblar més jove i més guapa. Què dius?
Mira, m'agrada que treu aquest tema, perquè l'altre dia una seguidora d'una servidora que té una botiga als Encants de Sant Antoni, me va saludar i li vaig dir, no et conec, diu, sí, que sóc la... Em va dir el nom d'aquest que té allà. Dic, no, aquesta és la teva neta.
Perquè quan l'havies vist a les xarxes socials
no,
era una altra persona.
Clar. Era, tenia 16 anys i resulta que aquesta dona té 60.
Doncs és això, sabem de quins filtres parlem. Augmenten els llavis, t'afinen el nas, destaquen la mirada, fan semblar més atractives les noies que els fan servir, i consti que dic noies perquè més del 90% de les nenes i joves adolescents fan servir aquest tipus de filtres quan pugen fotos seves a les xarxes socials. Doncs noies, dones, senyores, heu de saber que si els feu servir, qui us mira us percep com a menys intel·ligents. Que és un salt més. Aquesta és la conclusió a la que han arribat en un estudi que han fet la Fundació Elis a Alicant, a Alacant, que és una entitat que estudia l'impacte ètic de l'ús de la intel·ligència artificial. Esther Vallès, què ens pots explicar d'aquest estudi?
Doncs mira, el que et puc explicar és que és el primer que es fa sobre filtres de bellesa amb una mostra tan gran de persones i per part d'una entitat sense interessos amb les tecnologies.
Important.
L'estudi l'han fet a 2.748 persones majors d'edat. Se'ls va demanar que avaluessin a primer cop d'ull imatges de cares abans i després de passar per aquests filtres. Han tret dues conclusions. La primera, d'entrada, les dones són percebudes com a més atractives que els homes. Però això no fa que se les percebi com a més intel·ligent que els homes, que és això que deies tu ara, Carlos. I la segona és que els homes són considerats més intel·ligents sempre, tant abans com després d'aplicar el filtre.
És sorprenent perquè, segons el que es coneix com a biaix de bellesa, que està documentat científicament des dels anys 70, els humans percebem el que és atractiu com a més bo, els guapos els percebem com a més sociables, confiables i intel·ligents que els que no són atractius, no?
Exacte, i segons responsables de l'estudi, aquesta era la conclusió que s'esperaven i no han obtingut. Ha resultat que sí que passa amb els homes, però no amb les dones. Com més atractiva és una dona, menys intel·ligent percebem que és.
Doncs potser que ens ho tornem a mirar, i afortunadament aquesta gent de l'Institut Elis d'Alicant doncs s'ho ha estat mirant, i la investigadora principal d'aquest estudi és la Núria Oliver, que la tenim en antena. Núria, bona tarda.
Bona tarda,
gràcies,
què tal?
Gràcies per atendre'ns. Bé, sembla una obvietat preguntar-ho, però aquests filtres, al final, el que acaben fent és reforçar estereotips de gènere, perquè, segons el que heu vist en el vostre estudi, al final, passi el que passi amb el filtre, el problema són els ulls que miren més aviat, no?
Sí, bueno, hay diferentes conclusiones, ¿no?, del estudio. Efectivamente, encontramos que en función de quién te juzgue, ¿no?, sobre todo en función del sexo, ¿no?, de quién te juzgue, hay diferencias con respecto a cómo eres percibido, ¿no?, o cómo eres percibida. Pero también encontramos otras conclusiones adicionales. Como habéis comentado, es el estudio más grande que se ha hecho sobre este sesgo que todos y todas tenemos, que se conoce como el sesgo de la belleza o el sesgo de lo atractivo, combinado, ¿no?, con estos filtros de belleza tan populares. Encontramos que los filtros funcionan desde el punto de vista de la belleza. Es decir, todas las caras, después de aplicar el filtro, son percibidas o como más atractivas o como mínimo igual de atractivas. Más de un 96% de las personas son percibidas como más atractivas y las que no son percibidas como más atractivas se quedan igual. Es decir, los filtros hacen su trabajo de hacernos ser percibidos como más atractivos. Encontramos, como habéis comentado, que en términos generales las mujeres tienden a ser percibidas como más atractivas que los hombres. También encontramos que el beneficio del filtro depende de tu nivel original de belleza, pudiésemos decir,
a
los y las que no son percibidos como muy atractivos sin el filtro son los que más se benefician, y los y las que menos se benefician son los que ya son muy atractivos de por sí. Es decir, si eres muy guapo o muy guapa, aplicarte el filtro no te va a traer muchos beneficios.
Però sí que és
si
veritat
no...
que el filtre et fa com una cara estàndard, diguéssim, que és com convencionalment guapa, no?
Sí, entonces, porque nosotros somos uno de los pocos grupos del mundo que investigamos que hacen estos filtros. Entonces, en otras investigaciones hemos encontrado que efectivamente estos filtros homogeneizan la belleza, es decir, reducen la diversidad, algo que es muy negativo, ¿no?, desde un punto de vista social.
Y tanto.
Y además tienen un sesgo racial blanco. Bueno. Estamos equiparando ser bello con ser blanco.
Mare meva.
Perquè aquests filtres, per exemple, és una pregunta que té un biaix clarament racista, però si tu apliques aquests filtres, funcionen igual a una persona que és blanca, que una persona que és negra, que una persona que té drets asiàtics, el mateix filtre?
Eso es precisamente lo que investigamos en otro estudio que ya publicamos y donde encontramos que independientemente de tu grupo racial antes de aplicarte el filtro, después de aplicarte el filtro, todo el mundo parece más blanco. Y da igual si eres negro, asiático, latino, lo que seas, después de aplicarte el filtro, eres percibido por los sistemas que clasifican automáticamente la raza, ¿no? Analizando las imágenes, como más blanco. Volviendo a este estudio del que estamos hablando, del sesgo de la belleza, no necesariamente es que encontremos que las mujeres, después de aplicarse el filtro, se vuelven necesariamente más tontas. Lo que encontramos es que, a pesar de ser percibidas como más atractivas y, por tanto, según este sesgo, cuanto más atractivo, más inteligente, deberían ser percibidas como más inteligentes, encontramos que para otros atributos sí que aplica, por ejemplo, para sociabilidad, para felicidad, sí que aplica, que cuanto más atractivo, más inteligente, también más sociable o más feliz también para las mujeres, pero en el caso de la inteligencia en concreto, encontramos que a pesar de que las mujeres son percibidas como más atractivas que los hombres son percibidos como más inteligentes que las mujeres en términos generales. Y además, la brecha entre cómo de atractivas son percibidas las mujeres y los hombres después de aplicar el filtro versus antes de aplicar el filtro, esa brecha de inteligencia aumenta. Es decir, los filtros de alguna manera exacerban un estereotipo que podemos tener, que es otro sesgo humano, que es el sesgo de un poco la rubia tonta, ¿no? De que si eres demasiado guapa no eres inteligente. Encontramos evidencia de que ese sesgo existe y de hecho es incluso más fuerte que el sesgo de la belleza, ¿no? Que diría que cuanto más guapo o más guapa, más inteligente. Y es un poco pues la primera vez que hemos encontrado evidencia empírica tan concluyente, ¿no?, con tantos datos sobre la existencia de este fenómeno.
Clar, llavors és el que ja deia, no? És a dir, la persona que té, diguéssim, l'error de percepció, diguéssim, és de la persona que mira, és a dir, el filtre ho accentua, no? Però el prejudici el té el qui mira.
Sí, absolutamente. Y es un prejuicio que tenemos tanto mujeres como hombres, ¿eh? Lo que pasa que sí que encontramos que los hombres... para los hombres el impacto es más grande, pero también sucede cuando las mujeres juzgan a otras mujeres. Claro. Las mujeres que juzgan a otras mujeres también, en el caso de inteligencia, consideran que los hombres son más inteligentes que las mujeres. Es decir, que no es una cosa solo de los hombres juzgando a las mujeres, pero sí que encontramos que en términos generales los hombres tienden a ser más sensibles al impacto que tienen estos filtros. Pero el sesgo de género que encontramos con respecto a esta estereotipación y el sesgo de belleza nos aplica a todos, a hombres y mujeres. Todos somos susceptibles de estos sesgos cognitivos.
Com heu mesurat això de que la gent percep com a més o menys intel·ligent una persona més o menys guapa?
Pues los participantes del estudio, que como habéis comentado eran más de 2.700, veían una foto, bueno, veían una foto cada vez, ¿no? Cada persona juzgaba 10 fotos diferentes y entonces tenían que juzgar primero el sexo y la edad, que lo recopilamos para contrastarlo con los datos verdaderos para ver, asegurarnos que las personas estaban prestando atención y estaban mirando, ¿no?, la foto que tenía que ser, y luego juzgaban cómo de atractiva era la persona solamente mirando la foto, cómo de inteligente pensaban que eras, cómo de confiable, cómo de sociable, cómo de feliz, y también cómo de femenina y cómo de inusual.
Yo le quería...
Por este tema que he comentado, sí, de la homogeneización de la belleza.
Señor Oliver, sí, le quería preguntar, en el tema de lo de la edad con la real, ¿había mucha diferencia, que es lo que me ha pasado a mí con una seguidora de una servidora?
Sí, entonces los filtros efectivamente rejuvenecen.
¿Cuántos años? Porque yo, tres generaciones se ha pasado.
Bueno, a ver, tanto no sé, pero es verdad, porque hay otros... Es que en realidad los seres humanos tenemos unos 200 sesgos que impactan nuestra percepción, nuestra toma de decisiones, nuestra memoria, en fin, tenemos muchos sesgos. Tenemos otro sesgo que es el sesgo de la juventud, ¿no? Donde que está muy vinculado con el atractivo. Las personas más jóvenes son percibidas como más atractivas. Entonces, estos filtros, como algunos de las transformaciones que hacen, consisten en hacer que la piel esté más suave, más tersa, más luminosa, todas esas características se asocian con la juventud.
Claro.
Eliminan arrugas, ¿no? Con lo cual, automáticamente la persona parece más joven. Es muy importante hacer investigación sobre estos filtros, porque como muy bien habéis comentado, son extremadamente populares. De hecho, probablemente hay sectores de la población, especialmente entre las chicas, que no suben ningún selfie ahora mismo a una red social que no esté embellecido, y sin embargo hay muy poca investigación sobre qué impacto tienen estos filtros y los retos éticos tan grandes que plantean, como el que estáis planteando deception, ¿cómo se dice en castellano? Deception, de engaño, ¿no? En
cierto sentido,
porque luego ves a la persona y dices, pero si esta persona no se parece para nada a lo que yo he visto en el mundo digital, ¿no?
Autoengaño.
Sabemos que tienen también un gran efecto en la salud mental, porque producen dismorfia, ¿no? Producen una gran diferencia entre lo que tú percibes en el mundo digital y lo que percibes en el mundo físico, y esto puede dar lugar a ansiedad, a muchos trastornos que pueden llegar incluso al suicidio y a un aumento exponencial en las cirugías estéticas entre las adolescentes.
Per intentar semblar-se a la seva imatge en filtre, no?
Exacto, que van con la cara del filtro, ¿no?, para hacerse las cirugías. Entonces es fundamental que hagamos investigación sobre este fenómeno, pero investigación cuantitativa, ¿no? No simplemente cualitativa en base a evidencia anecdótica, ¿no?, pero investigación a gran escala para poder tener datos que sean concluyentes, ¿no?, y rigurosos desde un punto de vista científico.
Clar, aquesta mena d'investigació també entenc que deu estar en un moment incipient, perquè ens acabem de trobar pràcticament amb aquest tema dels filtres. Vosaltres, de la Fundació Elis, ho feu de manera independent de les tecnològiques, entenc que amb alguna mena de finançament públic o finançament públic o privat. Quin és el vostre funcionament?
Sí, precisamente uno de los motivos por los que existe Elis Alicante, que tiene como foco investigación en inteligencia artificial, ética responsable y para el bien social, es poder hacer investigación independiente, libre de intereses económicos, sobre temas que consideramos de gran relevancia social, sobre los que quizás no hay suficiente investigación, porque probablemente no hay intereses económicos para que haya investigación sobre esos temas, ¿no? Y pensamos que es absolutamente crítico que existan instituciones como Elis Alicante para poder hacer este tipo de investigación. Elis Alicante tiene financiación pública de la Generalitat Valenciana. De hecho, fue creada gracias al impulso de la Generalitat Valenciana. También tenemos financiación de proyectos europeos y tenemos financiación de donativos fundaciones y de empresas, porque estamos intentando fomentar un modelo de financiación a la ciencia, porque al final somos científicos y científicas, ¿no?, dentro de la inteligencia artificial, que sea público-privado, y fomentar una mayor filantropía a la ciencia.
Muy bien.
Algo que es muy común en Estados Unidos, en Alemania, en el Reino Unido, pero que no es común, ¿no?, en nuestro país. Y creo que es fundamental que exista esta colaboración para que toda la sociedad en su conjunto se sienta responsable y de que invertir en ciencia, ¿no?, de que contribuir a avanzar nuestros conocimientos científicos es algo común, ¿no?, y es algo de lo que todos y todas nos beneficiamos y en lo que todos y todas deberíamos sentirnos de alguna manera comprometidos. Uh-huh. Y también intentamos hacer esto con el Alicante.
Molt bé. Tornant als resultats de l'estudi i això que explicàvem de la influència dels filtres en la nostra vida, vosaltres expliqueu que aquest biaix, per exemple, aquests biaixos que ens generen els filtres, poden influir a l'hora de buscar feina. Com pots, en quin sentit, això?
Sí. A ver, este sesgo de la belleza es un sesgo que se conoce, está documentado desde los años 70, y uno de los motivos por los que es importante es porque se ha encontrado que impacta en áreas de gran relevancia en la vida de las personas. Se ha encontrado que las personas que son percibidas como más atractivas son percibidas como más contratables. Uh-huh. Tienen más probabilidad de recibir ofertas de trabajo, tienen más probabilidad de ser promocionadas, tienen más probabilidad de recibir salarios más elevados.
I llavors, això vol dir que vosaltres heu pogut comprovar que la gent, per exemple, posa en els seus currículums fotos retocades amb filtres?
Bueno, eso no lo hemos investigado, pero me imagino que sí. No, nosotros no hemos investigado en ninguna tarea concreta de contratación o de sentencias judiciales, etcétera. Lo que hemos investigado es la existencia, ¿no?, uh-huh, de este sesgo. Pero por otros estudios de la literatura sabemos que el sesgo tiene luego impacto importante, ¿no?, en nuestra vida, porque nuestras oportunidades en la vida pueden depender y dependen de cómo somos percibidos, porque nos guste o no, los seres humanos, como he dicho antes, es que somos víctimas de muchísimos sesgos y muchas de las decisiones que tomamos las tomamos de una manera totalmente inmediata, sin ser conscientes de ellas, en muchos casos impactadas por todos estos sesgos que tenemos, y luego las explicamos de una manera racional, donde muchas veces nos inventamos los motivos por los que hemos tomado la decisión, pero en realidad la decisión la hemos tomado de una manera mucho más automática, ¿no? Cuando combinamos el mundo digital y herramientas como estos sesgos de belleza, que obviamente son herramientas de inteligencia artificial, los sesgos, los filtros de belleza existen gracias a la inteligencia artificial, ¿no? Porque son algoritmos de inteligencia artificial los que detectan la cara y los que aplican las transformaciones en la cara. Entender cómo nuestros propios sesgos se manifiestan, ¿no? En el mundo digital es algo poco estudiado, pero que pensamos que es fundamental, porque cada vez más nuestra vida i nostres interaccions suceden en el mundo digital, no?
I vosaltres teniu contacte amb plataformes com TikTok, Instagram, que són absolutament, pràcticament impossible o molt difícils d'aconseguir parlar amb ells des de la majoria dels àmbits. Vosaltres hi teniu contacte?
No, nosotros hemos hecho esta investigación totalmente de manera independiente, pero sí que es verdad que casualmente, coincidiendo con la publicación del artículo en la revista de la Royal Society, Open Science, la misma semana que se publicó nuestro artículo, TikTok anunció que iba a prohibir el uso de los filtros de belleza entre los jóvenes menores de 16 años.
Ah, oye, pues es importante esto.
Sí, pero bueno, no sé si hemos tenido sé si nuestra investigación ha sido un poco casual, pero quiero pensar que a lo mejor hemos contribuido de alguna manera.
I tanto.
Perquè vosaltres creieu que era una de les recomanacions, si algú les preguntés des de les empreses o des del sector tecnològic que està fent això, la vostra recomanació seria prohibir directament aquests filtres?
Bueno, a ver, esta es una pregunta muy interesante. Creo que es una pregunta compleja de contestar. Porque tenemos que, sí, o sea, en principio, viendo todas las evidencias que tenemos sobre el impacto negativo que tienen, yo creo que el coste social, ¿no?, de la existencia de estos filtros probablemente es más grande que el beneficio que puedan reportar. Cuando nosotros empezamos a trabajar sobre esto a principios del 22, uno de nuestros primeros objetivos era poder identificar los filtros automáticamente desarrollando algoritmos de inteligencia artificial para que hubiese más transparencia con relación a cuando estás viendo a una persona que en realidad no se corresponde con la persona del mundo físico, como comentabais antes, ¿no? Que luego conoces a la persona y te piensas que es su abuela, ¿no? Que no es la persona que tú has visto en el mundo digital. Pero también es verdad que cada uno de nosotros y nosotras tenemos la libertad de decidir cómo nos representamos en el mundo digital, ¿no? Esto es algo muy común, por ejemplo, en los videojuegos, ¿no? Donde tú tienes unos avatares y tú eliges el avatar que tú quieres.
La expresión
puede ser un
monstruo, de género.
Exactamente, sí, sí. ¿No? Es tu expresión. Entonces, claro, decidimos no enfocarnos en eso y enfocarnos más en entender este fenómeno, ¿no? De estos filtros, de por qué existen, de qué hacen, de qué impacto tienen, más que hacer algo que de alguna manera intentase deshacer lo que una persona libremente ha decidido querer hacer, que es mostrarse en el mundo digital como una persona diferente de como es.
Claro.
El reto aquí es que cuando tenemos una sobreexposición de caras, ¿no?, en este caso, o de personas donde todas están embellecidas, lo que sí que vemos es que nos causa problemas como seres humanos, nos causa problemas mentales, porque sentimos una gran insatisfacción cuando vemos el mundo físico que es imperfecto y el mundo digital, en el mundo digital todo el mundo es perfecto. Entonces, claro, al final se convierte también en un problema de salud pública y por eso creo que desde ese punto de vista sí que es muy importante establecer una regulación, ¿no?, sobre el uso de estos filtros, especialmente en menores.
Però és cert que el que tu deies, no? Potser és més fàcil o més interessant educar-nos tots i saber tenir més dades sobre el que ens provoquen aquests filtres, i en aquest sentit és en el que és rellevant el vostre estudi, que, per exemple, sí, li pot explicar a les noies i a les dones, en aquest cas, que a sobre de que el filtre li pot generar un problema psicològic a ella mateixa d'autopercepció, també li pot repercutir en que l'altra gent, doncs, a xarxes, per exemple, la percebi com a menys intel·ligent, quan
exacte,
potser el que està dient és molt interessant. És a dir, si tens una cosa interessant a dir, no cal que et posis un filtre, perquè a més t'anirà a la contra del que tu estaves intentant dir, i llavors educar-nos tots una mica, fer una mica d'educació mediàtica i en l'ús de la tecnologia, que potser és el que més es troba a faltar o el que estem lluitant per construir, que n'hi hagi cada vegada més, no?
Lo has dicho perfectamente. Y además, creo que ese es uno de los objetivos de hablar con vosotros, ¿no? Los medios de comunicación jugáis un papel fundamental en esta educación, ¿no?, a la ciudadanía. Y efectivamente creo que el paso más importante o un primer paso, ¿no?, importante es el conocer, el saber, el considerar todos los factores, ¿no?, tanto los factores que puedan ser positivos de que te ves más embellecido o embellecida y todos los factores negativos que tiene, que hasta ahora nadie, que no se sabían porque no se habían estudiado, ¿no?
Doncs hem parlat amb la Núria Oliver, que és investigadora principal d'Elis Alicante, que ens ha explicat aquest estudi en el que s'ha demostrat que la gent percep com a menys intel·ligents les persones, les dones, en aquest cas, que veu amb un filtre a través de les xarxes socials. Núria Oliver, moltes gràcies. Bona tarda.
Muchísimas gracias a vosotros y felices fiestas.
Igualment, moltes gràcies.
Gràcies.
Són 6:15 de la tarda. Brigitte, doncs no et posis més filtres ja.
Però si jo només el filtre que utilitzava era del cafè.
És veritat,
no, però m'agradaria que aquestes dones intel·ligents que es posen al filtre hagin escoltat el programa. Nen, com es pot recuperar del programa?
Ah, doncs mira, vas a l'aplicació o a la web i allà hi ha l'hora a hora, perquè allà ho pengem totes cada hora, la pots sentir sencera i algunes de les seccions les traiem especialment.
I és que ahir me vaig quedar traumatitzada amb aquell dermatòleg i he llençat totes les cremes, nen.
Sí?
Soc molt radical.
Ahir el vam entrevistar el dermatòleg Ramon Grimal. Sí. Sí. I què va explicar, Brigitte? Què va explicar?
Doncs va explicar, sí, de que totes les cremes que porto 119 anys posant-me no serveixen per res.
Però tu estàs estupenda.
El que l'ha salvat ella són altres coses. Anar a dormir quan ha d'anar a dormir. Clar. I una mica l'odascó, allò que viure a prop de la banda de Vandellós, igual també de fer alguna cosa.
No, i el vermut de Reus i les avellanes crues a Reus.
Ja està.
I aquesta és la solució.
Deixa't doncs estar de cremes.
Totes les cremes. I això es pot recuperar en el Pots de Gat, es diu, nen.
Sí, exacte. A l'aplicació de Catalunya Ràdio, a catradio.cat també, allà teniu la tarda de Catalunya Ràdio, allà podeu recuperar els àudios més destacats del dia i, si voleu, l'hora sencera ha, i són en tots els programes. O sigui, que ja ho sabeu, si com la Brigitte voleu recuperar, allà heu d'anar. Fran Domènech, la gent ens segueix dient quin és el seu protocol a l'hora d'anar a dormir quan es queda a dormir al sofà.
Ara, i sobretot ara que parlàvem de pantalles, per exemple, demanàvem pantalles al llit, no? Ah. Doncs la Carla diu, mira, jo me'n vaig al llit, faig tapping i quan li entra molta son apaga les llums, però deixa la televisió engegada i diu, mentre tinc la tele de fons, mentre aquella son dolça que m'ajuda a dormir.
Hi ha, molta gent que és, sí, incapaç de dormir-se sense, clar, la tele de fons,
necessita,
eh?
Necessita
la ràdio.
Sí, com sí, l'extractor, sí, sí, com si tens l'extractor,
sí,
allà de fons.
La ràdio.
Sí, l'Anna, ara sentirem el seu testimoni, és l'enveja de molta gent, jo crec, m'atreviria a dir. Diu, on puc a dormir al sofà? Sóc una marmota, fins i tot amb babeta inclosa.
Ai,
i després,
sí,
ficar-me el pijama, rentar-me les dents i anar al llit. I atenció, 3 minuts i m'adormo.
Oh, això és increïble.
Ets l'enveja de tot Catalunya,
Anna.
Molts oients que no poden dormir al sofà, el Marc, la Sílvia, la Roser, però atenció als dos últims testimonis amb els quals acabarem. L'Ester, dius, home, aquell ritual d'anar a dormir, no?
Sí.
Què fas? Llegeixes una mica, et prens un got de llet tèbia, com per exemple fa la Júlia, que ens ha explicat. Què fa l'Ester? Jo, abans de dormir, pujo a la terrassa comunitària a fer cames.
Què?
I fotografies de nit, i més ara, amb aquesta lluna tan plena i tan bonica.
Ah, bueno, vale, a fer fotos.
No, no, a fer cames
sí,
i fotos.
Sí, què vol dir, a fer cames?
No, no, estàs a fer exercici.
És esport.
Com les puja, fa glutis.
Diuen que va bé, es fes estiraments, però sí, un esport per fort no.
Aquest és el testimoni de l'Ester, que puja a la terrassa comunitària.
A fer fotos.
A fer fotos i fer cames, també,
fer
sí.
Doncs
però, no, no, espera, ah, que, no, que dic el testimoni de la Carolina. No,
ai,
és una barreja de tensió i tristesa. Però a casa tenim, diu la Carolina, diferents protocols per anar a dormir. Val. Per exemple, primer protocol, n'hi ha tres. La meva filla de 15 anys, quan té una mica de son, se'n va a dormir tota sola. Molt bé. Per tant, ja l'adolescència agafa la seva via. El meu marit gaudeix endormiscant-se al sofà al meu costat, molt bé, mentre jo li vaig aguantant el cap perquè no ronqui.
Clar.
Això és el que diu la Carolina. I jo, si miro una sèrie, diu ella, o llegeixo, no em puc adormir, perquè hi poso plena atenció.
Hosti, quina sort, també.
M'assigno un topall, és a dir, quarts de 12, per exemple,
perfecte,
i quan arriba l'hora, me'n vaig a dormir, perquè si no, diu la Carolina, no tindria aturador i estaria tota la nit. No sabem si amb el cap del marit o no aguantant.
Aguantant-li
no,
el cap, clar.
Hosti,
no ho sabem.
Perfecte, doncs entre tots els que heu participat en aquesta, ens heu estat explicant el vostre protocol a l'hora d'anar a dormir.
Vinga,
recordem
va,
que podeu guanyar dues entrades per l'obra La presència, una comèdia de por sota la direcció de Pau Carrió, Amenaça 1, Pau Roca, Marc Rodríguez i Nausica Bonin.
Mira, l'Ester m'ha de dir un número de l'1 al 71.
L'Ester.
El 17.
Ui. El 17, a veure. Espera un moment, que faig...
Va, si no,
ah, mira, mira.
Vinga, va.
L'Anna Maria.
Sí?
L'Anna Maria, que diu? Jo, com la Brigitte, nueta, i per molt que en diguin, m'he d'abandonar al sofà perquè m'ho demana.
Oh, per favor.
Sí, que no la bona.
La millor.
Anirem a dormir juntes.
Doncs les entrades per aquesta oient. Moltes gràcies. Va, i anem a la publicitat ara. I quan tornem, seguirem regalant coses, perquè així és la tarda de Catalunya Ràdio. Brigitte Lamor, moltíssimes gràcies per haver vingut.
Ja marxo.
Sí, ara ja hauries d'anar marxant. Tens unes galetes, avant, porta-te les de gingebre.
Bueno, el que queda de galetes. Sí, gingebre amb xocolata de nec.
Bueno, una se les ha acabat, però l'altra està plena i se les emporta a casa. Sí, Brigitte, ramba amb tot el que hi ha de
Virgínies amb B baixa.
Doncs va, una petita pausa i tornem. Obrim una nova casella al calendari Advent a la tarda. Ja podeu anar trucant al 93-201-7474 i si contesteu bé dues preguntes, us podeu endur... Vaja, ja us ho diré després de la publicitat.
La tarda de Catalunya Ràdio amb Carlos Baraibar.
Catalunya Ràdio us desitja bon Nadal.
Una trobada inesperada en un aeroport.
Perdón, el vuelo de conexión a Tenerife.
No, no, si yo no trabajo aquí, señor.
Yo soy David Bisbal.
Ens regala un moment inoblidable. Entra a Nadal als aeroports.com i escolta la cançó de Nadal de David Bisbal.
Aeroports per tu. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España.
La veritat es pot amagar a qualsevol racó. Darrere d'una dada, entre runes o a milers de quilòmetres de tu. Per això, per trobar-la, és important unir-se als qui, igual que tu, mai defalleixen en la seva recerca. Ara, amb la subscripció Premium del País, tindràs accés a tot el contingut digital de The New York Times. Dos referents globals units en la recerca de la veritat. El País.
Per Nadal, el teatre és el millor regal. Suja de casa i apassiona't. A la butaca, enamora't. Tria teatre i emociona't.
Aquestes festes, el regal està cantat. Troba-la a triateatre.cat.
Si una persona surt d'un punt A per un camí difícil i una altra surt d'un punt B per un camí més còmode, es trobaran? Acompanyem persones en situació vulnerable des de la infància fins al final de la vida. Perquè nosaltres no creiem en les coincidències, creiem en les oportunitats. Fundació La Caixa. Només és progrés si progressem tots.
Històries divertides, misterioses, emocionants. Les aventures dels Beta al Charlisaura.
Us encantarà.
Troba el llibre a la botiga 3Cat i els punts habituals.
Vinga! Raig Verd publica Ets una exagerada. Un llibre on doctores i pacients expliquen 13 malalties per transformar el diagnòstic i el tractament de la salut de les dones. Cal canviar la medicina. Ens hi va la vida. Un projecte dirigit per Isabel Montaner i Blanca Collvinent en col·laboració amb els hospitals Clínic Barcelona, Germans Trias, Sant Pau i Vall d'Hebron.
Visita el Pessebre Vivent de Sant Guim de la Plana al cor de la Segarra.
Descobreix més de 30 escenes d'oficis perduts, amb 250 actors en un entorn medieval increïble.
Amb novetat, amb realitat virtual per gaudir del Pessebre sense moure't.
Del 21 de desembre al 12 de gener. Entrades a pessebre.org.
Aquest Nadal torna la màgia del Pessebre Vivent dels oficis perduts a Sant Guim de la Plana.
Què demana el Jan per Nadal?
Una subscripció a la revista Cavall Fort.
Ah, sí?
Noia, el meu nebot la rep i li encanta. A més de còmics i reportatges, hi ha jocs, manualitats, receptes de cuina.
Quina bona idea.
Fes un regal diferent. Entra a cavallfort.cat i subscriu els teus fills a la revista Cavall Fort. I, per als més petits de la casa, el Tatano.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Carlos Baraibar.
Falten 13 minuts per les 6 de la tarda. Obrim la casella del calendari d'Advent.
Ha arribat el calendari d'Advent, que porta un munt de capsetes plenes d'il·lusions. Aquestes festes regala emocions regalant teatre. Entra a regalateatre.cat i faràs feliç a qui més estimes. Regalateatre.cat patrocina el calendari d'Advent.
Ja us han dit, si voleu participar amb nosaltres, podeu trucar a 93-201-7474, Esther Vallès, Fran Domènech. Vosaltres ja heu obert el calendari d'Advent a casa?
Sí.
I ha tocat avui.
I no, nosaltres, a la redacció,
no,
també.
No, és que, perdona, posa'm una música d'atenció, perquè a la redacció l'Esther va comprar un calendari perquè el compartíssim.
Explica-ho.
No, no, és que avui, quan hem arribat... Normalment segueixes l'ordre,
sí,
dels dies.
Avui el dia 17.
No? Normalment
el dia
17, no? Hi ha una mica de cortesia, sí, per part dels redactors. No,
i de coordinació, sí, de si me l'he menjat, doncs jo dos dies, doncs...
Ja veig, sí, cap on aneu, eh?
No, és que és molt més greu que això.
Un drama,
fins i tot,
ja ho sé, ja.
És que el dia 24...
Ah. Ja no hi és!
Ja està tot obert. Ni el 23, ni el 22, ni el 21, ni el 20, ni el 19, ni el 18.
Mira, només en queden 4 diria que són el 19, el 20 i el 21.
A veure, queden els feiners. He de dir que jo del que em queixo és que vaig dir, escolteu, mira, us ho aneu fent entre vosaltres, cadascú us ho repartiu. El 24 me'l vaig menjar jo. Efectivament.
Acabes de confessar-ho, ara.
Sí, acabo de confessar-ho.
Increïble, que acaba de passar en directe.
Jo vaig buscar un dia que no era feiner i vaig dir, mira, tinc gana el 24, no vindrà ningú aquí a la ràdio fer-ho.
Que és dimarts, però no passa res.
Però sí, ho vaig fer jo. I el 25 també.
Doncs aquí a la tarda sí que anem per ordre, i avui és 17 de desembre, i per tant toca obrir calendari d'advent, i avui us podeu endur una col·lecció de ceràmica exclusiva de la marca Culinarium. Tasses, un bol i ganivets.
Això és tot el que volia.
Anem a trobar, Esther.
I el primer que s'ho pot emportar és l'Emilio. Emilio, bona tarda.
Bona tarda.
A veure, tinc un parell o tres de preguntetes per tu. Si n'encertes dues, t'emportes el premi, va. Parlem d'un dels programes clàssics de TV3 durant les festes de Nadal, que malauradament ja no es fa. Com es deia el show de billar on vèiem caramboles de fantasia? A, billar a tres bandes. B, Nadal a tres bandes. O C, el billar nadalenc.
Billar a tres bandes.
Dius la A, eh? Tu jugues tota la A, segur? Ho tens claríssim, eh? Billar a tres bandes, Nadal a tres bandes, el billar nadalenc, i dius billar a tres bandes. Confirmes que vols la A?
Va, la B, la B, Nadal a tres bandes.
Nadal a tres bandes, hi ha un canvi aquí. Atenció, joc psicològic aquí. Doncs és correcte!
Bueno.
Va, en tens una al serró. Va, n'has de respondre una altra bé de les dues que queden. Oh, mare, si aquesta fa vergonya fins i tot fer-la. Quina d'aquestes postres no és típica de Nadal? A, torrons. B, neules. O C, castanyes.
Les C, castanyes.
Va, correcte! Estem, que ho direm aquí a la tarda de Catalunya Ràdio, l'Emilio, que s'emporta una col·lecció de ceràmica exclusiva de la marca Culinarium, tasses, un bol i ganivets. Emilio, moltes gràcies per trucar i per participar. No pensis que el David Bueno t'agafarà les dades.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu, bona tarda. Doncs va, una altra pausa per la publicitat i de seguida tornem parlant de teatre, perquè no sé si tots a la taula esteu d'acord, però es valora molt la sinceritat en aquesta societat en la que vivim, però quanta veritat som capaços de suportar? Parlem del Misantrop, el clàssic de Molière, revisitat al Teatre Lliure de Montjuïc per David Selves, i també parlarem amb la Mireia Xalà, una de les seves protagonistes.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Carlos Baraíbar.
Catalunya Ràdio us desitja bon Nadal.
Posa un plat més a...
Del 20 al 30 de desembre, Festival de Nadal a la plaça de Catalunya. Activitats gratuïtes per a tota la família. Matins d'espectacles, tardes de dansa i circ, nits de concerts. I un espectacle itinerant portarà el festival als districtes. Informa-te'n a barcelona.cat/Nadal. Bon Nadal i bones festes. Ajuntament de Barcelona.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pots ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Frank Lluís Giró.
Revisant un clàssic del pop català amb les al·lèrgiques al pol·len. Compte que això són paraules majors. De fet, són paraules d'amor. El classiquèrrim d'en Joan Manuel Serrat, que ara entomen les barcelonines al·lèrgiques al pol·len, tot sumant esforços amb en Serrat i amb la sabadellenca Venus. Una nova vida per una cançó eterna.
Paraules d'amor senzilles i tendres. No en sabia.
Cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Frank Lluís Giró.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Carlos Baraiba.
Un minut i tres quarts de sis, parlem de teatre. I ara us pregunto què creieu que passaria si un dia decidíssiu dir sempre la veritat, peti qui peti. Doncs és el que fa l'amo d'una empresa discogràfica en plena crisi dels 40 que sent que no encaixa en la societat. Està fart de la hipocresia, està fart de la vanitat i de les aparences.
Els mòbils i les xarxes només porten estrès. Tothom es converteix, però ningú no sap qui és. Ja no saps què és veritat, ja no saps què és mentida, i tot és confusió, quina merda de vida. Parlen de connexió, de comunicació. Cadascú està sol en una habitació.
Ara que parlàvem dels filtres d'Instagram i aquests filtres que són per tot arreu, aquest és el punt de partida d'una obra de teatre que està en cartell aquests dies al Teatre Lliure i que la Marta del Cor ja ha anat a veure. Bona tarda, Marta.
Una espectadora avantatjada.
A veure, què ens pots explicar d'aquesta obra?
Doncs mira, el primer que et dic és que es tracta d'un clàssic de la literatura universal. Clar, i ara em diràs, l'amo d'una discogràfica, un clàssic de la literatura?
A veure.
Doncs sí. Perquè si agafem aquest personatge torturat i que menysprea la falsedat de la resta de la humanitat i el traslladem a un saló aristocràtic del segle XVII, arribem, indefectiblement, al Misantrop, que és una obra original del dramaturg Francesc Molière. De fet, la paraula misantrop, pels qui no ho sàpiguen, vol dir algú que sent odi o aversió cap a les altres persones. I aquesta és una de les maneres, de les possibles maneres, com es pot jutjar el protagonista de l'obra. David Selves dirigeix aquesta adaptació, protagonitzada per Pol López en el paper del Cest i Mireia Salà fent de Saliment, i que podeu veure, us ho recomano, fins al 4 de gener al Teatre Lliure de Montjuïc.
I avui a la tarda a Catalunya Ràdio tenim, doncs, el David Selves i la Mireia Salà. Bona tarda a tots dos.
Hola, bona tarda.
A veure, començo per tu, David. T'hi has posat a Molière perquè t'ho volies posar fàcil. No, anem a actualitzar Molière, va.
Ai, sí, no, ja que ens hi posem... No, a La Brutal ens agrada, o hem fet sovint, revisar clàssics per intentar acostar-los als ulls d'avui, perquè, entre altres coses, els dramaturgs, quan van escriure aquestes obres, no les van escriure pensant en situar-les 200 segles abans d'ells, sinó que volien explicar la societat on ells vivien. Per això és una mica estrany, en el fons, no, els hi petaria bastant al cap veure les seves obres interpretats amb perruques, perquè ells pensaven, bueno, a la meva època anaven amb perruques, però si això passa un dia més endavant, doncs els agradaria que anessin vestits i els hi passessin les coses que els hi passen ara. Què ha passat? I és que aquests mites o aquests clàssics han arribat avui perquè, en el fons, ens expliquen coses de com som, com érem i com seguirem sent, perquè ens ensopeguem sempre amb la mateixa pedra. Per tant, perquè no posar-nos-hi, treure el que és clàssic, però l'embolcall, posar-lo més a favor d'avui.
L'embolcall i també al fons, que després hi anirem, perquè hi ha algunes parts d'aquest misantrop que segurament heu decidit deixar fora o que heu retocat més que d'altres. Què és el més universal del misantrop? Que sí que queda en aquesta
idea, no, d'algú que vol marxar d'aquesta societat que no hi encaixa i que vol marxar. Sí que és veritat que Molière s'ho va posar molt a favor perquè parlava molt d'ell i l'interpretava ell, a més, el paper del Cest, i és algú molt pur que... I dius, bueno, noi, si tu has fet format part d'aquesta societat i vols marxar, vols dir que fins ara hi has format part. Per tant, algú també t'ha agradat fins aleshores. No, posant el ganivet aquí i obrint camí, intentant que la Saliment, que és un personatge meravellós, però que ell fa que el tercer i el quart acte desapareix, tingui força i, en el fons, representi un món on sí que li agrada viure, on es poden canviar moltes coses, i el dilema que nosaltres situem, potser, i que fem més contemporani, és, vale, vols canviar aquesta societat marxant o vols canviar aquesta societat des de dintre, no? Uh-huh. Utilitzant-la perquè t'agrada i perquè hi creus i és el lloc on t'agrada viure.
Que, Mireia, el paper de la Saliment seria aquest paper, la que vol intentar encaixar i canviar una miqueta el món en el que viu?
Sí, bueno, ella no vol intentar encaixar. Ella encaixa perfectament en la societat en la que viu. Ella està encantada de viure-hi. I sí que és el que deies tu, que és el que han canviat més de l'original, el paper de la dona. Perquè la dona en el Molière, sí que és veritat que ho deia el David, que el Molière, pel que sabem, està una mica dolgut perquè la seva amà l'havia deixat.
Era un ressentit.
Una mica ressentit. Sí, ja, i llavors la dona allà, pues, sortia bastant malparada, i aquí hem intentat, doncs, que tant la Saliment i l'Alcels estiguin al mateix lloc, són dos personatges que estan al mateix nivell, però una es mou bé entre la societat i s'aprofita, no, de la societat, sí, per tirar endavant i per viure, que és una mica el que fem tots, que no és res greu, i l'altra que no vol. I aquests serien, no, els dos personatges que hem ficat, per mi, es podria dir Misantrop i l'Assaliment. No? Mm-hmm.
Tu, David, deies que del Misantrop, de l'Alcest, n'has destacat que és el que vol marxar. No n'has destacat aquesta sinceritat, honestedat brutal que no pot no tenir? Per què?
Jo no crec... Jo crec que la fa servir és perquè és un terrorista. Mm. I fa que s'enquista amb una cosa i la porta fins al final perquè hi ha algú que no, que vol que exploti, que salti pels aires. Jo crec que gairebé és una arma que ell fa servir per posar en evidència aquestes costures de la societat, perquè clar, ens passa això, no, que estem a l'hivern i algú comença a penjar coses de l'estiu i fas, i ara què, per què penges tu coses a Instagram? Pues perquè no vols ensenyar-te, vols, i ell vol, això no ho suporta, no? I en canvi l'Assaliment és algú que diu, pues és el que hi ha, pues és la forma que tenim de vendre el peix i de relacionar-nos, no passa res, però ell, jo crec que amb aquesta voler la veritat i només la veritat, vol que alguna cosa salti pels aires.
Ara mencionaves les xarxes socials, que queden molt retratades, em sembla, l'obra, no, Marta?
Exacte, en fa una crítica, i que, òbviament, al segle XIX no existien les xarxes socials, però ja ho hem dit, està portat a l'època, i al final la hipocresia, encara que prengui altres formes, hi segueix existint, i ara una de les formes més evidents que pren la hipocresia és la de les xarxes socials. El que passa és que, per mi, les xarxes també tenen una doble vessant, que potser no es veu tant a l'obra, però que és l'anonimat, tot i que en alguns moments sí que ho veiem, i aquest anonimat també permet una crueltat afegida, que potser en l'època en què Molière va fer l'obra, clar, tot era, no?
De cara, no?
Tot almenys era de cara, i en canvi ara amb les xarxes, ja, potser no, potser...
La Mireia Rufalàs.
Hi havia els corrillos,
clar, clar,
és
de la cort, no?
El critiquem quan no hi ets, clar, quan hi ets, sí, no et critiquem, a la que, sí, marxes et critiquem, no? Que vindria a ser una miqueta lo de les xarxes. Sí, sí, davant no, però sí, si no em veus ho faig.
Però és cert que et donen ara un escut que sembla, no?, una certa protecció a vegades, o és a dir, una gran exposició i a la vegada un escut quan em vull amagar l'anonimat i dir coses.
Sí, o... però jo crec que s'ha fet sempre. L'altre dia, en un reportatge, ara no sé si ve el cas, però mira, fa il·lusió, de TV3 sortien unes iaies d'un poble de Lleida, que eren unes senyores que surten al carrer cada nit a fer la xerrada, i diuen, ens critiquem quan se'n va. Quan està davant no, no la critiquem, però a la que marxa una la critiquem. I tant panxes, ho deien elles, o sigui, que és com una cosa molt humana.
És que és inherent, no?
No?
Sí, el caràcter humà, sí, a parlar i a tenir una opinió, i a voler tenir una opinió. I potser...
I tampoc hi ha mala llet, al final, no? Bueno,
sí,
a vegades sí, a vegades
sí. Sí, clar, hi ha de tot, hi ha de tot. Jo crec que és inherent i és forma part de la necessitat que tenim com a éssers humans de comunicar-nos, no? I de dir-hi la nostra en el món en el que vivim, i aquí és on el Cesc, crec, i Molière sí que explica una cosa que és universal, i és qui sóc dintre d'aquesta societat, una mica.
I per mi, Carlos, una part molt important de l'obra és aquesta història d'amor-desamor entre dues persones que tenen una manera diferent de veure el món, que s'estimen molt, però que això els posa en una contradicció permanent. Jo no sé vosaltres que creieu que relacions així existeixen i han existit sempre, estan condemnades a fracassar?
Home, jo crec que en aquest cas aquesta ha arribat a un punt que en el moment en què està, sí. Ella diu al final... Bueno, no, ai, no sé si puc dir-ho.
Sí, a veure, és el Misantrop. A 1600, quan ho has escrit, això?
Ella diu que potser es tornen a trobar. En el moment en què estan ara, no poden estar junts. Però igual d'aquí un temps es troben i poden tornar a estar junts.
Jo tinc amics, no molts, però alguns amics, algunes parelles, que tenen projectes de vida radicalment diferents i que han sabut trobar un lloc comú, que són els fills, que és la casa, però llavors els projectes de vida, el tipus de vida que tenen, són molt diferents.
Però llavors aquí sí que cal molta sinceritat.
Molta honestedat, no? I afrontar les converses, que aquesta potser és la part que salvaríem, no?, del Misantrop, d'escolta, les coses parlem-les, sí, i amb una mica d'honestedat i sinceritat potser ens podem trobar, i no cal embadurnar-ho tot de rosa, perquè no tot és de rosa cada dia, no?
Ells s'estimen, de veritat. Sí. Ells s'estimen el que porten malament, i en el nostre món també ens passa. Hi ha una part molt important que és social, no? Uns menys, els altres menys, però que la part social, depèn de com la portes, sí que et pot fer trontollar a vegades, no? Mm-hmm.
Aquesta adaptació que heu fet del Misantrop de Molière, evidentment, i estem deixant molt en evidència que ha estat actualitzada, és a dir, heu revisitat un clàssic i l'heu revisat, també l'escenografia, el lloc on ho poseu, però vas i et quedes amb els versos alexandrins.
Sí, perquè creiem que era una forma de ser fidels a l'original, perquè creiem que el vers supura intel·ligència, bellesa, joc, no? Vull dir, ens passa molt sovint que al final la gent diu és que, punt 1, no ens n'hem adonat fins al cap de molta estona, punt 2, és com un joc que proposeu, perquè al final quina paraula farà servir al final, com... I és una forma de que els personatges encara siguin més intel·ligents, perquè constantment estan parlant d'aquesta manera.
Molt hàbils, no?, a l'hora de parlar.
Clar, com molt espadetxins, no?
Clar, a nivell de, pels actors, no et resta cap mena d'espontaneïtat o...
Al principi sí. Quan comences a assajar és una tortura, perquè has de dir la paraula exacta, que normalment quan assajes...
No pots improvisar.
Clar, no pots fer més o menys. Però a l'ara li deia l'altre dia, al final, hem arribat a un lloc que és molt divertit, el vers, i no sé tu com ho has vist, però per mi no li resta veritat, no li resta espontaneïtat, no sé, trobo que quan el tens incorporat inclús és més divertit i té una volada molt xula.
Absolutament. I a més, hi ha moments en què se t'oblida que és vers, i quan hi tornes a parar atenció, et sorprèn de dir, que bèstia que m'estigui arribant el missatge d'aquesta manera amb un llenguatge tan actual i mantenint el vers.
És difícil perquè sembla que hi hagi d'afegir un punt d'artificiositat, no? I de portar-te al clàssic, de portar-te al 1700, al 1600 una altra vegada.
Porta la feina que hi ha darrere.
Sí, que amb el David hem treballat molt això, que el vers no sonés al vers, no? Que hi fos, però que passés com desapercebut.
Jo crec que el Pablo Macho, que és qui finalment ha fet la versificació, juntament amb el Pomper i jo, que hem fet la dramatúrgia, es nota que és un boig del vers, i que va buscar, i som d'això, versos, quan diu... el problema és que ens odiem,
però no ens odiem.
Ens odiem. I fas, joder, que guai, i dir-ho d'aquesta manera, no?
I voldria preguntar-te, per acabar també, tu, David, i tu, Mireia, també, crec que una de les teves obsessions a l'hora de fer teatre és que la gent pugui venir, per exemple, amb família, en aquest cas, i amb els seus fills adolescents. Creus que és una família, una obra per tota la família?
Absolutament. Per les temàtiques que s'hi despleguen, no? Mm-hmm. Perquè és una obra juganera, és una obra popular, vull dir que Molière és algú popular, mm-hmm. que posa a través d'una comèdia conflictes i temes sobre la taula que crec que això que ens ha sorprès fins i tot. Jo me'n recordo quan la vam estrenar el grec, de cop i volta col·legues amb nanos de 16-17 anys, allò tipus, ens heu portat aquí per convèncer-nos que les xarxes doncs són tòxiques a vegades, i era com, no era la nostra intenció, però sí, ha passat.
Doncs fins al 4 de gener us podem veure a tots dos al Teatre Lliure amb el misantrop David Selves, Mireia Xalà, moltes gràcies a tots dos i enhorabona per aquesta
actuació.
A vosaltres, gràcies.
Ara anirem al butlletí de les 6 de la tarda i quan tornem, Antonio Resines, a la tarda de Catalunya Ràdio.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Carlos Baraiba.
Catalunya Ràdio us desitja bon Nadal.
És d'amor? És d'estalvi. Amb l'ofertassa de Nadal de Caprabo podràs seguir gaudint dels preus bons, com la segona unitat al 70% de descompte de les patates xips casolanes Free Rabic de 160 grams a 66 cèntims i la segona unitat amb el 50% dels nevaditos Reglero de 500 grams a 2,47 €. Caprabo, amor etern al Nadal.
Si jo he tingut èxit a la vida és perquè he seguit els meus propis consells. Jo sempre dic que la saviesa és una virtut. Va, per favor. Està clar que si jo fos entrenador guanyaria molt més títols.
Silenciem els cunyats. Si vols informació àmplia i de qualitat, descarrega't el nou iQiosc, el teu quiosc digital de revistes i premsa en català.
Anem?
Hola, sóc Xavier Perramon, fundador de Shooter, la marca catalana de pales de pàdel i pickleball, l'esport de moda. Sabies que Shooter et pot fer pales corporatives personalitzades per als teus clients i empleats? Perquè la teva empresa destaqui. Ens pots trobar al Centre Shooter, a Solsona o a shooterpaddle.com.
Torna al Festival de Valsos i Danses de l'Orquestra Simfònica del Vallès per tancar l'any a ritme de valsos i polques vianesos, així com d'altres festes musicals.
Dissabte 21 de desembre al Palau de la Música Catalana i gira de concerts per Terrassa, Lleida, Girona, Rubí, Puigcerdà, Reus, Santa Cristina d'Aro, Sabadell, Vic i Sant Boi de Llobregat.
Entrades a osvallès.com.
Si volem futur, preparem-nos per al futur. Plataforma Editorial i Fundació Metalquímia presenten el nou llibre de Josep Lagares. Time Out. Creativació o extinció. Nosaltres triem. El poder de les idees com a eina per fer front a un món en constant transformació. Ja les llibreries aquest Nadal.
No sabem si seràs el fundador d'aquella nova startup d'èxit o el líder escollit per aquella gran empresa. Però el que sí sabem és que decideixis el que decideixis, a EAE t'oferim la formació més innovadora per al nou món que ve. Entra a eaebarcelona.com i transforma't en qui vulguis ser.
EAE Business School Barcelona. Ready for the new world.
Em dic Ana Maria i vaig viure 10 anys al carrer. Les portes són oportunitats i sense tenir-ne la vida es fa molt difícil. A Catalunya, al voltant de 18.000 persones viuen al ras. Des de fa 37 anys, Arrels Fundació obre portes a qui no en té. Entra ningú domina el carrer.org o fes un bisum al 33471.
Gràcies per respirar esperança. Per donar aire a la investigació. Per solidaritzar-vos a ple pulmó per les malalties respiratòries. La Marató de 3CAT. Milions de gràcies.
Estimats Reis Mags, sóc la Greta. Aquest Nadal us demano un pis per a mi i la meva mama. Per jugar, fer els deures, descansar o convidar les meves amigues. Volem un lloc on estar tranquil·les.
A Catalunya, la meitat de les famílies amb infants no tenen un lloc adequat per viure. Fes que una llar digna no sigui una carta als Reis. Dona a caritascatalunya.cat o al Bizum 38031.
La tarda de Catalunya Ràdio amb Carlos Baraiban.